Bon dia.
Molt bon dia.
Per tots aquells que estiguin planificant les seves vacances i els agradin les aventures fortes, avui volem repassar la llista de les destinacions més perilloses del planeta. Algunes són molt accessibles, d'altres no tant, però totes demanen una extrema precaució del viatger per visitar-les. I en Pere, per tots aquells amants de la muntanya, què haurien de saber?
La que té el rècord de mortalitat, la muntanya que té el rècord de mortalitat, és l'Annapurna. Ah. És la desena muntanya més alta del món. 4 de cada 10 alpinistes moren intentant pujar-hi, un 40%. A més de les dificultats de ser un 8.000, el fred, el temps, manca d'oxigen, l'Annapurna presenta el repte de parets verticals molt gelades, esquerdes a les glaceres, allaus. Sense sortir de l'Himàlaia, hi ha el K2, que és la segona muntanya més alta del món. En aquest cas, mor un de cada 4 que hi vol pujar. Per això només 300 ho han aconseguit. A l'Everest, per comparar-ho, han pujat fins a 5.600 alpinistes. Sense ser tan alta, hi ha la muntanya sagrada de Huashan, a la Xina. Per arribar-hi s'ha de passar un camí molt estret, vorejant penya-segats. És tan difícil que cada any moren prop d'un centenar de persones. Entre d'altres trams, hi ha una passarel·la de 30 centímetres d'amplada damunt d'un estimbat. Una altra, hi ha més muntanyes maleïdes. Hi ha la Fitzroy, a la Patagònia, el Mount Cook, a Nova Zelanda, la cara nord de l'Eiger, que és tan vertical que no s'hi pot posar la neu, els Alps, o el mateix Mont Blanc, també els Alps. Relativament fàcil, però molt traïdor, perquè cada any hi perd la vida alguna persona.
Anem a molts els agrada contemplar la bellesa d'alguns penya-segats, però n'hi ha alguns que foten tremolar les cames.
Sí, la veritat és que podem citar alguns. Punt de Hussaini, a Pakistan.
Ho he vist i fa por.
Sí, sí, això.
Però no es pot creuar per aquí ni vaja.
No, pues es veu que sí que hi ha gent que ho fa. Els experts diuen que aquest segurament és el pont que encapçala la classificació dels més perillosos de tot el món, dels 10 més perillosos, volia dir. És com, perquè la gent ens entengui, és una mica com els de les pel·lícules d'Indiana Jones, unes cordes i uns taulons, i sota, pues, sota a baix, als peus, hi ha un fred riu, que en aquest cas es diu Hunza, o Hunza, al nord de Pakistan, envoltat de les cadenes muntanyoses d'Himalaya i de Karakorams. No hi són tots els taulons, advertim, que el Jordi ho està veient. Mm. A més, el seu estat de conservació és molt deficient, és per autèntics valents.
Mm. Què més?
Parlem d'una altra, la roca de Preikestolen, a Noruega. També tremendo.
Això fa por directament, vull dir, és un penya-segat que va separar, no sé, alguna mena de riu, sí. Però és un penya-segat que amb una alçada agafa molt vertigen.
Sí, és una caiguda d'uns 600 metres d'alçada, és un sortint rocós gegant sobre un fiord conegut com el Púlpit, es diu aquesta zona. La roca de Preikestolen es diu també coneguda com el Púlpit. No hi ha barreres. El que vol s'acosta fins al mateix tall del sortint amb l'abisme sota els peus allà mateix. La mala visibilitat en ocasions i el vent poden ser enemics. El primer mort al Púlpit va ser un espanyol, el 2013. Un jove de Valladolid de 26 anys. Es va precipitar mentre es feia fotos. S'especula, i amb això volem ser molt respectuosos, en què potser s'estava fent una selfie. Això no està clar. Penya-segats de Moher, Irlanda, molt populars. Hi ha molta gent que viatja a Irlanda i coneix els penya-segats de Moher. Es tracta d'una línia de penya-segats de més de 8 quilòmetres i una alçada que oscil·la entre els 100 i els 200 metres amb el mar a baix. Les precaucions són les mateixes que el Púlpit de Noruega, per posar un exemple. Tret de la zona que està habilitada per visitants, que hi ha tanques en alguns punts. És un lloc escollit per suïcides, ho hem de dir. Gran Canó del Colorado, als Estats Units. Comparteix amb el Púlpit del que hem parlat i els penya-segats de Moher la qüestió del vertigen, òbviament. El riu Colorado ha erosionat a base de segles les parets entre les quals va baixant, transcorre. Així s'han creat impressionants penya-segats sobre el riu en els quals no hi ha tampoc barreres, insistim en això, i si es disposa de diners, això és un consell que ens atrevim a donar, és bonic sobrevorar-ho amb avioneta o en helicòpter, és més segur, jo crec. El viatger pot acostar-se al tall si no té vertigen.
Va, segurament el que ve més de gust a l'estiu és remullar-se o fer una capbussada. Pere.
Sí, això es pot fer a la piscina del Diable, ui, a Zàmbia, que ve ser com una banyera d'aigua tranquil·la, però està just al límit d'on cauen les catarates Victòria. O sigui, hi ha una estreta paret de roca que ho separa, una roca natural, i és una caiguda de 100 metres. Es tracta de banyar-se, però no intentar no abocar-s'hi gaire. Hi ha el canyó de l'Antílop a Arizona, que és un camí estret i molt profund entre les roques, que amb els anys ha anat esculpint l'aigua. El problema és que quan cau un xàfec sobtat, el camí es torna a omplir d'aigua fins al dalt sense poder sortir d'allà i quedes atrapat. Riu Zambeze, el quart més llarg de l'Àfrica, és un reclam pels que els hi ha dit el ràfting més extrem. Té ràpids llargs, té caigudes, remolins, és només apte per això, per autèntics experts. Quan s'hi posen, se sol dir sort o mort. També són traïdors els rius ràpids del Congo, el riu més profund del planeta, amb 230 metres de fondària. En principi, les aigües són tranquil·les, però cal anar amb algun guia local perquè de cop et xucla i va porta allò que en diuen la porta de l'infern, un seguit de ràpids i de remolins. A qui li agradi el surf, hauria d'anar a Tahití, concretament al sud de l'illa, Te Auopo. les onades són salvatges, però no tant per l'alçada, Déu-n'hi-do, solen ser d'uns 5 metres, sinó perquè trenquen amb moltíssima violència contra la costa. Precisament allà on trenquen es diu el mur de les Calaveres. També hi ha bones onades a Mavericks, a Califòrnia. Algunes arriben, en aquest cas, fins a 10 metres, amb el que suposa també l'enorme massa d'aigua quan trenquen a la costa. Però també pot ser perillós estar-se a la platja. A Mèxic hi ha la platja d'Estipolite, que és una platja nudista, també coneguda com la platja de la mort. Diuen que cal anar amb compte els dies posteriors de la lluna plena perquè es produeixen forts corrents d'aigua que al cop canvien de direcció i molts banyistes moren ofegats. Déu.
Submarinisme, que no és una activitat que pugui fer-se a la lleugera, però en alguns llocs encara menys.
Sí, anem a citar altres exemples. Per exemple, la Blue Hole, o forat blau, a Belize. Es tracta d'una antiga caverna de l'edat de gel que surt a la superfície en ple mar Carib. El forat té 305 metres de diàmetre i 123 de profunditat. El comandant Jacques Cousteau, que la gent de la nostra generació sabrà qui és, potser alguns altres no, que era un gran oceanògraf, va dir que era un dels llocs més meravellosos per bussejar. Es va oblidar, en tot cas, de comentar que també podia ser dels més perillosos. Abunden els taurons i els qui practiquen la immersió han de tenir molt en compte de no quedar embadellits, perquè si passes massa temps a la profunditat excessiva, s'acumula el nitrogen a la sang i pot ser perillós. Tenim un altre Blue Hole, o forat blau. En aquest cas és Egipte, conegut com a cementiri de submarinistes. Any rere any atreu a bussejadors experts i aficionats. El govern egipci reconeix gairebé mig centenar de morts, encara que sembla que són més d'un centenar, probablement. El Blue Hole de Dahab és una llacuna de coral connectada subaquàticament amb el mar obert per un arc, que també li diuen arc blau, d'uns 25 metres, situat a uns 60 de profunditat. Per entendre's, el gran repte és atravessar l'arc i discórrer per la cova fins a sortir de nou a la superfície. El problema és que alguns es desorienten i, pensant que estan acostant-se a la sortida, s'enfonsen cada vegada més. Al final acaben a 100 metres de profunditat sobre el llit marí, hi ha morts, perquè són visibles encara els cossos de persones, les famílies de les quals no han pogut pagar el rescat i no. Encara estan allà. I per últim, la cova Horda, a Rússia. Es troba sota les muntanyes dels Urals, molt a prop de la ciutat de Pern. Es tracta d'una cova de guix, per això els bussejadors l'anomenen també la Núvia Blanca. Té uns 4.000 metres de llarg en diferents galeries subaquàtiques. Les aigües són tremendament cristal·lines, però la seva temperatura pot arribar a ser molt baixa, sota 0, 10, 15, 20, 40 en alguns trams. Això és un perill en si mateix, a més de la possibilitat de perdre's al laberint d'aigua glaçada. De moment no ha passat. És aquesta la sort.
Bueno, parlem de volcans?
Parlem de volcans. El volcà Popocatépetl Petal sembla que sempre estigui a punt de despertar i està només a 43 quilòmetres de Puebla i 72 de Ciutat de Mèxic. També estan actius el Mayon a les Filipines, a l'illa de Vanuatu, al Pacífic Sud, el Merapi o el Sinabung, tots dos actius a Indonèsia, o l'Erta Ale a Etiòpia, que té dos llacs de lava al cràter. Vinculats als moviments d'escorça de la Terra, hi ha el llac Nios, al Camerún, que emet gasos d'origen volcànic que poden ser explosius, com va passar l'any 86, que va matar 1.800 persones. Una cosa similar passa al cràter de Darzaba, al Turkmenistan. És una cova de 60 metres de diàmetre i 20 de profunditat que emet gasos inflamables. Es va descobrir fa relativament poc, als anys 70, un dels geòlegs hi va posar una flama i des d'aleshores que està cremant. És com si tinguessis la cuina encesa permanentment a casa. Per això n'hi diuen la porta de l'infern. A Tanzània hi ha el llac Natron, que té una concentració de sals i alcalins tan alta que qui entra mor. D'altra banda, és difícil d'apropar-s'hi perquè la concentració de sulfur d'hidrogen que emet és molt alta. Llocs paradisíacs, tots ells.
Carreteres. Anem a carreteres, Enrique, perquè poden ser una gran atracció turística en si mateixes, però a l'hora de conduir poden ser un gran perill.
Sí, perquè els agrada conduir, doncs que sàpiguen que per diversos motius, graus d'inclinació, estretor de la via, trànsit de camions intens, forts i sobtats desnivells, o de vegades solitud total durant quilòmetres i quilòmetres, tenim alguns exemples que ara citem. Túnel de Goulian, a Xina. 5 quilòmetres excavats a la roca, amb pilars de fusta com a únic sistema de seguretat. Autopista de Tarim, també a la Xina. 522 quilòmetres pel desert de les dunes de Taklamakan, també conegudes com el Mar de la Mort. Això coincideix molt amb Platja de la Mort, Llac de la Mort, etc etc. Diu la gent d'aquelles contrades, si entres no podràs sortir. Pocs punts per proveir-se de combustible i per comprar comestibles. Dead Valley, bastant famós pel cine, per moltes coses. Estats Units, a l'estat de Califòrnia, el lloc més calorós dels Estats Units. Està per sota del nivell del mar. Cal portar el dipòsit del cotxe ple de gasolina i aigua per hidratar-se. La calor extrema és el risc més important. També podem citar la carretera de Tolstigen, a Noruega, o Passe Stelvio, a Itàlia, mítica etapa també del Giro, Carretera Yungas, aquesta també és molt important a Bolívia. La carretera de l'amor, li diuen. Camí de terra i graveta de 65 quilòmetres. La freqüenten, nada més, ciclistes. Hi ha hagut moltes morts. És molt estreta amb moltíssims trams.
Atenció a l'índex de mortalitat, Enric, explica.
Moren una mitjana de 100 persones a l'any en els diferents 200 accidents que es registren en aquesta via. Tan perillós.
Tenim algun altre lloc que amaguin algun tipus de perill?
Tenim llocs. Hi ha el bosc de pedra, la reserva natural Tsingui, a Madagascar, que s'hi ha d'anar molt de compte perquè la formació de la roca crea tot de punxes que tallen com navalles. Qui vulgui sortir de les rutes marcades és segur que sortirà sagnant. Hi ha el cim de la muntanya Washington, que és on bufen els vents més forts del planeta. S'han enregistrat a 327 km per hora. La muntanya no és massa alta, té 1.917 metres, però és com si estiguessis a dalt de l'Everest a 40 sota zero. Hi ha el desert, al contrari, el desert de Danakil, l'Etiòpia, és el lloc més calent de la Terra. Les temperatures arriben diàriament a 55 graus. Mm. És evident que com llocs perillosos tots els deserts són, des del Sàhara fins al d'Atacama. Hi ha un altre lloc perillós, lligat amb el submarinisme, les illes Bikini, al mig del Pacífic, sembla un tros de paradís, platges de sorra blanca, aigua turquesa, palmeres... Sí. El problema és que allà s'hi van fer proves nuclears, 23 bombes atòmiques del 46 al 58, i el nivell de radiació encara és tan alt que és altament cancerigen. Però és considerat alhora un dels 10 millors destins per als submarinistes.
Val, acabem, són les 11 i 3 minuts, sí. La fauna, que pot ser un altre dels grans perills del viatge, la fauna.
Sí, de vegades els perills són grans, com, no sé, per exemple, els taurons, i en d'altres poden ser petits, com un escorpí.
Però hi ha platges amb taurons.
Vinc, Flashoek, Sud-àfrica, també coneguda com la platja dels taurons blancs. Se'ls arriba a veure amb facilitat des de la mateixa vora.
Ja m'ho veurem, m'hi vist prou. Què més?
Gansbay, Sud-àfrica, infestació de taurons blancs, també. El gran esport és el busseig amb gàbia, per veure'ls. Platja Bolinas, Estats Units, Califòrnia. Els taurons busquen aliment entre la població d'elefants i lleons marins que hi ha, que allà tenen el seu hàbitat. Compte amb el bany. Platja de New Smyrna, Estats Units, Florida. Cada any es produeixen atacs de taurons. I tenim d'altres, Amazones. La selva és plena d'encants, però també de perills. A més dels animals, estan els insectes. Gran Barrera de Coral, Austràlia. És el paradís subaquàtic que amaga una amenaça, la de les meduses letals amb verins que a vegades poden ser més potents que la de les serps. I parlant de serps, Illa Queimada Gran, al Brasil, es calcula que hi ha 5 serps, 5 per cada metre quadrat de superfície.
Com per anar on vol, eh?
Superpoblació.
Però que riu no n'hi hagi.
Que la gent s'ho passi molt bé, en tot cas, no els hi volem posar,
sobretot,
però
sobretot.
Avisem que siguin prudents.
Pere Culler, Enrique Figueredo, un plaer. Fins la setmana que ve.
Igualment.
Que vagi bé.